Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit. Ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, com sempre, programa ple, ràpidament, amb titulars. La World Champion, decepció grossa, amb majúscules, del Noia en el seu desplaçament a Portugal. Avui, al vespre, per Hoquei Lliga, Noia, que jugarà davant del Voltregà. I, en aquest cas, també més partits que repassarem al final. Recordar que el Calafell jugarà amb el Barcelona el dijous a 8:45 del vespre. La Iberdrola, poques novetats, també les repassarem. Hi ha la llista de la selecció espanyola europea femenina amb l'europeu que jugarà a Olot. A l'Hockey Plata, victòria del Patí Vilafranca davant del Sant Feliu i derrota del Vendrell a Tordera, un xic també sorprenent per l'exagerada que va ser. A la primera catalana nacional, empat del Capellades i derrota del Vilanova. A la primera catalana, empat del Sant Ramon Monjos en aquest derbi, empat a 3 i derrota del Noi en el seu desplaçament a Cubelles. I en segona categoria femenina, el victòria del Vilafranca Sabadell, escandalosa, 2-19, i que en aquest cas, doncs, una victòria més. Començarà aquest cap de setmana la Wolf Fem, en aquest grup en la que hi ha el Fraga, el Benfica i el Vilassana. I ahir, dilluns, com a nota important, assemblea del Noia, en la que Josep Maria Ribas era ja proclamat nou president de l'equip de Sant Sadurní. Saludem els nostres companys, Jaume Boquera.
Bona nit.
Jordi Graell.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró.
Hola, bona nit.
I tenim un convidat de luxe, tot i que l'emplaçarem un altre dia amb molt més temps, que és en Josep Maria Ribas, el nou president del Noia. Bona nit, senyor Ribas.
Hola, bona nit.
Jo recordo fa molts anys, que havies parlat per aquesta casa.
Sí, efectivament, ho havia fet per aquesta casa.
Jo era encara més jove, però bueno.
Jo també.
Bé, el mal començament i il·lusió a partir d'allà.
Efectivament, ens estrenàvem amb el càrrec aquest cap de setmana a Portugal, a veure si podíem passar amb aquesta eliminatòria, però efectivament els dos primers partits es van fer 6 gols, per tant, com a president ja tinc 12 gols en contra.
I pel futur?
Bé, el futur és, jo crec que amb molta il·lusió i esperançador amb la nova junta que hi ha, no, en cap moment vull dir que la junta anterior no fos la correcta, però sí, sempre que comences una nova etapa i, per tant, aquestes 9 persones que composem aquesta junta, doncs molt il·lusionats.
Una junta en la que, pel que tenim entès, hem pogut llegir, també hi haurà més gent, hi haurà unes comissions, hi haurà unes per intentar ampliar el màxim possible de col·laboradors.
Correcte. El que nosaltres hem fet, l'estructura que hem fet dintre del club esportiu com de l'Ateneu, perquè són dues entitats que van lligades, és que els membres de la Junta seran 9 persones, que una d'aquestes 9 persones té una tasca determinada dintre de la Junta i cada una d'aquestes persones té un equip que penja d'ella per fer la feina encomanada amb aquesta persona. Per tant, som 9 els visibles, els que ens presentàvem dilluns enfront dels socis, però darrere nostra hi ha molta més gent.
Companys, en Josep Maria Ribas, a la vostra disposició, si li voleu fer alguna pregunta. Bé, en aquest cas jo també et preguntaria un dels objectius, suposo que deus tenir, és millorar aquestes relacions Ajuntament-Ateneu, no? Perquè, clar, tu de fet ets una mica una part implicada, que eres l'Ajuntament, però un Noia que en algunes fases d'aquests últims anys no ha estat gaire content amb l'Ajuntament.
Bé, sempre, com ara tinc el barret, en aquest cas, president del Noia, fa encara no 2 anys, doncs era l'alcalde de Sant Sadurní, i quan estàs sempre al costat has de defensar la situació en què estàs en aquell moment. Jo amb aquest tema de relacions ajuntament amb el Noia, no a vegades des de l'Ajuntament es pot fer tot el que es vol, sinó que hi ha uns tràmits i unes traves a poder fer, i per part del Noia, com és el meu cas ara, demanaré al màxim a l'Ajuntament, sabent que com hi ha estat a l'altre costat, moltes coses que demanaré costarà aquest retorn. Però sí, intentar doncs, millorar sobre totes aquestes relacions, i prova d'això és que ja hem fet algunes reunions amb l'Ajuntament, sobretot amb la pista exterior, que com a entitat ens interessa moltíssim que estigui acabada aquesta pista el més aviat possible.
Nosaltres posem avui punt i final en Josep Maria Ribes. L'emplaçarem un altre dia per parlar ja amb alguns projectes d'aquests que porten entre mans, a veure si es van consolidant, i a la vegada parlar de hockey. Nosaltres, evidentment, en aquest programa intentem parlar el màxim possible dels equips de la nostra gran comarca. Tota la sort del món. I bé, ens retrobarem i et seguirem preguntant si ja comencem a veure algun resultat. Amb l'aspecte esportiu és de Pere Vàries, que haurà de recuperar els seus homes, no? Però en l'aspecte directiu és una feina, en aquest cas, del president.
Doncs molt bé, jo encantat de cada cop que em necessiteu i em demaneu, jo estaré aquí, no patiu.
Doncs gràcies, en Josep Maria Ribes, el nou president del Noia, que ahir dilluns l'assemblea ja el proclamava definitivament després d'aquests mesos que hi ha hagut de consolidar la nova junta i també aquest traspàs. I seguim, Jordi, Calafell. El Calafell complia els deures, es classificava i ara li ha tocat, jo diria, probablement el grup més difícil.
Sí, com a mínim almenys un dels dos més difícils. Primer amb APAMS, amb primer aquesta classificació, que doncs, bé, es freuava doncs, en un cap de setmana on el Calafell doncs, era l'anfitrió, i la veritat és que bé, doncs, el Calafell i també el Reus doncs, no van tenir excessius problemes. Potser el Reus una mica més, perquè el Calafell sí que va golejar tant el Sarzana com la Vendent. El Reus sí que l'últim partit amb el Sarzana doncs, va patir una miqueta, però bé, doncs ja ho vam dir que eren els dos favorits i finalment m'ha complit els pronòstics. I el Reus Calafell, doncs bé, que va ser un bon partit, tot i que també va fer una mica la sensació que els equips també es guardaven una mica de cartes, perquè recordem que aquest diumenge es tornen a veure les cares a la Lliga. I pel que fa al grup, doncs sí, la veritat és que el Calafell, com ja li va passar l'any passat, ha tornat a quedar enquadrat en el grup de la mort, amb l'Sporting, el Benfica i el Reus. El Calafell, doncs, una mica també com l'any passat, doncs, amb poques opcions segurament de passar, però pot fer de jutge perfectament. De fet, l'any passat va ser capaç de puntuar contra els tres gegants del grup, i aquest any estic segur que també, doncs, com a mínim el Junior Toll, l'equip competirà, i a partir d'aquí, entre els altres tres, hauria d'estar la cosa, perquè el Reus l'any passat ja va ser capaç de guanyar l'Sporting allà a la seva pista, també ho va fer l'any de la pandèmia, i per tant jo crec que el Reus sí que té una mica més d'opcions de passar en aquest grup.
Jaume, què podem afegir? Poqueta cosa del Noi, oi?
Bueno, sí, el
decepció.
Noi... Decepció, sí, home, evidentment, un equip que és una mica cap de sèrie i que finalment doncs, acabava perdent l'eliminatòria. Jo crec que tant Balongo com Tomar li van llegir la cartilla perfectament, i quan el Noi no sap desenvolupar el seu joc, li costa molt doncs, que els jugadors lliguin jugades i trenin possibles atacs a la defensa rival.
Raimon, et va sorprendre amb tu?
Doncs sí, perquè jo pensava que el Noia es classificaria juntament amb algun dels portuguesos, però sí que s'ha de dir que els portuguesos cada vegada estan més forts i a la seva pista més alta mar. Jo, sincerament, pensava que passaria Balongo i Noia, sincerament, però, clar, jugant a la pista del Tomar, doncs, ho dic a nivell d'històric, dels últims anys, que el Tomar tampoc, o sigui, que està a la Lliga Portuguesa, és un dels equips de la zona mitja-alta, però tampoc no és un equip de dalt de tot. I llavors jo pensava que potser passaria Balongo i Noia, però no, el Tomar a la seva pista es va fer fort i que té uns jugadors bons i que li van disputar tant el partit del Balongo com el del Noia, per tant, van passar.
Suposo que esteu d'acord tots tres que el hockey portuguès està una mica més endavant que nosaltres.
Sí, home, sí, sí. Hi ha molts equips que lluiten per la part alta i aquí, veritablement, la cosa és molt canviant i d'això doncs, se'n fa millor hockey i d'aquesta manera doncs, els portuguesos estan més amunt.
Normal, és a dir, els jugadors espanyols que que són més o menys bons, se'n van molts a la Lliga Portuguesa, hi ha més diner, per tant, si van més jugadors bons, puja més el nivell de la Lliga, els jugadors de la base han de ser més bons per arribar a dalt, per tant, tot és una escala i augmenta el nivell.
Et va sorprendre una mica, Jordi, o entrava dintre de la normalitat?
No, sí, aquí la setmana passada ja vaig comentar que per mi eren favorits el Noia era el gran favorit del grup i que Tomar i Valongo potser s'haurien de jugar a la segona plaça. I clar, arriba el primer dia, t'arriba la bufetada amb el Valongo, que és un equip que ha perdut molt potencial aquesta temporada, però bé, doncs van tenir un inspirat Joao Almeida que va fer 5 gols i a més doncs molt encertat a la pilota parada. I bé, doncs ara, de fet, el Tomar ha guanyat tots els partits que ha jugat aquesta temporada. Per tant, doncs és un equip que està sent l'equip revelació de la temporada, no només a Portugal, sinó doncs, a Europa. I bé, doncs ara el Noia, almenys doncs, ara passarà a ser segurament doncs, el gran favorit a guanyar la Cers. Però bé, doncs, com hem vist, això del favoritisme tampoc no vol dir res. I també m'agradaria afegir que també, doncs, sorprès també per una cosa que va passar a Calafell, contra el Sarzana, que hi va haver un gol fantasma de Jordi Ferrer que els altres no donen. I després, per la pressió mental del públic, els àrbitres paren el partit i acaben donant el gol. Que això em sona que havia, no sé si havia passat l'any passat amb el Noi a la Volta en Cap, o a mi em sona com el Noi havia passat una vegada,
sí.
que van donar un gol a posteriori. Sí. Doncs aquí va passar el mateix. Hem de dir que havia entrat clarament, vull dir que tothom havia vist que havia entrat, mentre els àrbitres, en primera instància, però després doncs, finalment va rectificar, però va ser curiós.
Va ser a la pista del Liceu, aquest que parles.
Bé, doncs anècdotes d'aquest món. Anem a l'Hockey Plata ràpidament. Bona victòria del Vilafranca, superior al Sant Feliu. Primera part, jo diria que domina Vilafranquí, però amb un joc bastant lent, i a la segona part, un Vilafranca molt més ràpid, va obrir forat amb aquest marcador ampli, finalment, de 5-1. El Vendrell, desplaçament a Tordera, Jordi, un resultat una mica decepcionant.
Sí, i no només el resultat, sinó el partit, perquè realment ja des del primer minut ja es va veure que aquest partit no anava enlloc, perquè els jugadors de Jordi Esteve doncs, no van sortir amb la intensitat que requeria el partit, i el Tordera els va passar per sobre. En pocs minuts ja n'havien fet dos. Sí que és cert que Aldo Mejía amb el 2-1 semblava doncs, que podia fer despertar els vendrellencs, però només servir de centre el Tordera tornava a fer el tercer, per tant es tornava a escapar de dos gols, i a partir d'aquí, doncs bé, doncs tot va ser doncs un despropòsit i bé, doncs una mica també la línia d'altres partits fora de casa que van veure la temporada passada. De fet, la temporada passada el Vendrell només ha guanyat dos partits a fora, precisament perquè doncs l'equip doncs no acaba de mostrar el mateix que mostra a casa. Sí que com sí que havia mostrat per exemple a Vic, que doncs sí que és una pista històrica i aquí doncs sí que hi havia la motivació necessària, però en aquest partit doncs sembla que no hi era. I bé, doncs esperem que doncs en propers partits pugui arreglar i evidentment pel derbi sí que en aquest sentit no està garantit.
Anem ràpidament a la puntuació, al trofeu de serveis mèdics Penedès d'aquest partit del Vendrell-Tordera. Comencem.
Serveis mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs seguim amb el trofeu Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Comencem pel partit del Tordera-Vendrell, que van ser aquesta puntuació.
I coincidir les dues puntuacions, perquè els 6 punts anaven a Martí Portela, que justament era el dia que debutava a Plata i a més doncs, va tenir la sort de fer un gol. Cels Portela, el seu germà, que en sumava 4, i Aldo Mejía 2.
I la classificació general?
Doncs ara tenim un triple empat a 6, amb David Toda, Aldo Mejía i Martí Portela.
I amb el partit Vilafranca-Sant Feliu, 5 punts per Marc Gual, 5 punts per Sergi Torner, 1 per Joan Vázquez i 1 per Arnau Ribas. La classificació general la repassarem ja la propera setmana.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem ràpidament a la Lliga Iberdrola. Avui també hi ha partits i, a més, aquest cap de setmana comença la segona fase de la World Champions.
Doncs sí, avui hi ha 3 partits avançats dels equips que juguen a la Champions femenina, que és l'Igualada Palau, el Fraga Corunya i el Sant Cugat Telecable Gijón, on a qual aquests equips aquesta propera setmana ja comencen aquesta fase de grups de la Lliga de Champions femenina, en el qual el Fraga s'enfrontarà al Benfica, el Gijón al Reimsheet alemany, el Corunya al Cutras i el Palau al Wolverwatt Suís.
Un grup difícil, per l'equip del Fraga i de...
Doncs sí, perquè el Fraga juga, estava enquadrat en el grup A amb el Benfica i el Vilassana. Per tant, és un equip dels més difícils, el més potent, probablement, perquè hi ha els dos equips de la part alta de la Lliga Espanyola i juntament com un dels equips potents de Portugal.
Teníem la llista també de Ricard Muñoz amb la presència d'Anna Ferrer. Jordi, sorpresa?
Bé, sorpresa no tant per la presència d'Anna Ferrer, que doncs, ja ha demostrat els últims anys que és de les millors porteres, sinó per l'absència de Laura Vicente, que recordem que doncs, els últims anys doncs, havia estat fixa i que, a més, a la primera llista que havia donat Ricard Muñoz al maig, perquè recordem que aquest europeu doncs, s'havia de jugar abans, però es va haver d'ajornar, al maig sí que hi havia Laura Vicente. En canvi, en aquesta segona llista que ha donat ara, no hi ha Laura Vicente. En canvi, ha entrat Anna Ferrer, sí que es manté Anna Salvat, i per la resta, doncs bé, doncs poques sorpreses, perquè bé, doncs sí que és cert que doncs, falta Berta Busquets, però en aquest cas doncs, ja havia anunciat que doncs, es prenia un descans en aquest europeu i ja en la primera llista ja no apareixia. Però bé, doncs per tant, la principal sorpresa aquí és l'absència de Vicente.
La resta de jugadores?
Doncs sí, Laura Puigdueta del Palau, l'Aina Florenza del Palau i l'Anna Casarramona també del Palau. Del Telecable Gijón hi va la Sara Lolo, la Marta Piquero i la Sara Roces. Del Fraga, juntament amb l'Anna Ferrer, hi va la Maria Sanjurjo. I del Vilassana, juntament també amb la portera de l'Anna Salvat, hi va la Victòria Porta.
Molt bé, doncs que això es disputarà Olot, és l'europeu.
Doncs correcte, sí, sí, es jugarà Olot de la setmana del Pont de la Puríssima, del 6 al aquell cap de setmana, que és el dissabte, que es juga la final. I els entrenaments d'aquesta selecció ja comencen a partir de dilluns vinent.
I toca repassar els grups del sorteig d'aquesta World Champion, en aquest cas masculí. Ja hem repassat el grup de la mort del Reus. Tenim Jordi el... Sí, a veure, Raimon, doncs...
Doncs sí, el sorteig es feia ahir al vespre i va enquadrar en el grup A el Barça, el Barcelos, el Liceu i el Forte de Marmi. En el grup B, tal com ha dit el Jordi anteriorment, és el grup de la mort, amb Benfica, Reus, Calafell i Sporting de Portugal. En el grup C hi tenim el Lleida, el Porto, el Tomar i el Trissino. I en el grup D, el Lodi, l'Oliverense, el Sant Omer i el Balongo.
Déu-n'hi-do, oi, Jaume?
Sí, important, importantíssim, ja ho sap el noia. A veure qui agafa la seu de cada grup.
No hi ha seus perquè són partits tots contra tots.
Perdó.
I el primer partit que comença en el dia 30 de novembre.
En aquest cas és lligueta que sí que hi haurà, doncs, la disputa de tots els partits. Jordi, algun vaticini amb aquests grups?
Bé, també m'agradaria dir que el grup D, doncs, sembla, extraer l'Oliverense, doncs, sembla més aviat un grup de certs, perquè l'Odi, Sant Omer i Balongo són més aviat de segon o tercer nivell europeu. Per tant, és una llàstima que no hagi passat el Noia, perquè per aquest grup doncs, podria haver passat perfectament. I també, doncs, ara que parleu sobre el tema de pistes, doncs, també és curiós que l'Sporting va demanar, segons explicar OKPT, jugar la primera jornada fora i així s'assegurava doncs, tenir l'última jornada a casa. Coses que també passen. I mira, doncs l'Sporting començarà la pista del Reus i acabarà l'última jornada de casa contra el Reus. I
passaven llarg aquests portuguesos.
I els hi concedeixen, a més.
Sí, sí, per això. Vull dir que no sé si ho hagués demanat al Reus, doncs, per exemple, si li haguessin concedit.
Bé, en aquest cas el Reus no hi podia dir res.
Bé, és que això sembla que ho van demanar abans del sorteig, Per tant, doncs... un cop doncs, ja es va fer el calendari, doncs, ja se sabia això, que doncs, l'Sporting començaria fora. No sé si imagino que potser aquell dia potser tenen altres coses al pavelló, perquè recordem que l'Sporting és una mica com el Barça, no? Que doncs, també té altres seccions i potser doncs, tenia problemes d'horaris, però vaja, doncs, coses que passen. I bé, dir també sobre que això, que el grup C i el grup D, doncs, jo crec que Porto i l'Iberense són favorits clars, tot i que és veritat que, per exemple, l'any passat el grup del Noia, doncs, el Porto va quedar per darrere del Trissino, però vaja, jo crec que PSV, Porto i Liberense pràcticament ja els veig a la Final Four, perquè a més a més recordem que els creuaments són grup A, grup B, grup C, grup D als quarts, i per tant aquests dos jo els veig ja fins i tot a la Final Four, i en canvi grup A i grup B doncs sí que ho veig més obert, potser sí que el Barça lleugerament favorit, perquè a més amb breu recuperar Pagatí Bargalló i Matías Pascual, en principi, doncs també per la segona volta, o fins i tot abans, doncs ja estaria recuperat, i per tant jo crec que el Barça superior també als altres rivals del grup, tot i que és cert que, per exemple, el Parceros l'any passat van anar a la pròrroga.
Bé, doncs tindrem temps també de parlar el primer partit, 30 de novembre.
30 de novembre, sí.
Molt bé. Anem ràpidament a parlar propera jornada de la Hockey Lliga, recordant que avui tenim 3 partits i demà aquest importantíssim partit el dijous entre el Calafell i el Barcelona.
Sí, avui tenim aquest noi a Freixenet-Voltregà, Igualada-Reus Deportiu i Sant Just-Lleida.
I aquest Calafell,
aquest demà, Calafell
Barça,
sí. Barça,
3, a dos quarts de 9.
A dos quarts de 9.
I crec haver vist que era entrada gratuïta al Joan Ortoll.
Ah, sí? I tenim la jornada 8, que és el proper cap de setmana, amb aquests partits.
Sí, tenim aquest Barça-Ribes, Girona-Sant Just, Alcoi-Noia-Freixenet, Mataró-Caldes, Lleida-Liceo, aquí ja passem a diumenge, Reus-Calafell, també diumenge a la 1, i el partit de la xarxa, Voltregà-Igualada.
El Reus-Calafell també per la tele, Jordi?
Correcte, és el partit d'Esport 3, i a més és el primer partit del Reus al remodelat Palau d'Esports.
Molt bé, fantàstic. El noi a desplaçament al Coi haurà recuperat... Bé, tindrà marge entre el Voltregà, el Coi, una pista difícil, de recuperar els seus homes en Pere Vàries.
Sí, home, veiem què passa avui amb el Voltregà i dissabte cap al Coi a totes.
I també de l'Hockey Plata, parlem del derbi. Jordi, com es presenta aquest derbi al Vendrell dissabte a les 7? Un Vilafranca eufòric i un Vendrell poder tocat després d'aquest resultat a Tordera.
Bé, esperem que doncs, aquesta derrota a Tordera, més que doncs, per deixar tocat l'equip, hagi servit per motivar encara més de cara a aquest partit. A més, és a casa, que aquí, doncs, ja, com comentava abans, l'equip se sent més fort. I ja la Lliga Catalana sí que és cert que a la pretemporada doncs, els equips també amaguen cartes i tampoc no es pot agafar ben bé com a referència, però aquell dia sí que doncs, ens podem quedar que el Vendrell doncs, va plantar cara, que hauria pogut fins i tot guanyar. I bé, doncs, jo crec que doncs, tindrem un derbi igualat, perquè al final els derbis sempre les coses s'igualen. I bé, jo crec que al final doncs, jo crec que serà un bon partit i el Vendrell, evidentment, doncs, sí que té més necessitat de guanyar, perquè si perd, doncs veuré com el Vilafranca s'escapa 9 punts i la setmana que ve de nou lot, després rep el Cerdanyola i, per tant, amb aquest calendari complicat, doncs, com a mínim, sumar doncs, seria important.
Havíem parlat en algun moment Olot, la presència de Sergi Ponset. Ja Sergi Ponset s'ha desvinculat de l'Olot amb les tasques que feia tant de primer equip com de l'equip júnior, i per tant, doncs, hi ha... Perquè ha sortit el nom, doncs, faig aquesta matització. Raimon, bé, doncs, el Vilafranca, en aquest cas, amb eufòria, es presentarà al Vendrell amb un caire diferent poder el que pot tenir el Vendrell.
Sí, clar, és a dir, el Vilafranca dels 3 partits, 3 victòries, també s'ha de dir que ha jugat amb equips de la zona baixa de la classificació, o teòricament han d'estar a la zona baixa de la classificació. També s'ha de dir que Vilafranca té un dels millors equips de la categoria, amb la cosa és normal que estigui a la part alta, i bueno, tots els partits s'han de jugar, i ara aquest derbi Vendrell-Vilafranca, en el qual els jugadors de Jordi Esteve, suposo que després, tal com ha dit el Jordi, de la derrota, tots voldran mostrar la part més positiva del seu joc o de l'equip, amb la qual cosa suposo que sortiran motivats perquè un derbi, i a més contra el Vilafranca, que té un dels millors equips de la categoria, doncs els jugadors ja es motiven de per si, i a més havent-hi bastants exjugadors del Vilafranca a l'equip vendrellenc.
Un derbi és un derbi, Josep.
Exacte. Pot passar de tot.
Pot passar
Jaume,
de tot.
Nosaltres veiem el partit davant del Sant Feliu... va ser clar
sobretot al principi de la segona part el Vilafranca passa per sobre i sentència el partit, la resta hi va haver potser un pèl de lentitud a la primera part a l'hora d'encarar la porteria contrària, però que a la segona part van sortir més abocats de cara a porteria i així es van anar venint els gols.
Bé, doncs repassem la Hockey plata. Comencem pel grup nord, els partits.
Doncs sí, aquesta propera jornada hi haurà el Calvo Lubians contra el Cerdanyola, el Vendrell Vilafranca, Dominicos Manlleu, Sant Feliu Olot, Ordes Vic i Sant Cugat Tordera.
Jo aquí afegiria que els aficionats vilafranquins que vagin al Vendrell, ja, evidentment ja ho saben aquí que es pot veure per televisió al Vendrell, però que aquests partits també són bonics per l'interès i per l'emoció i per l'ambient que hi pugui, haver. La parella arbitral la sé, mira, per casualitat, Oriol Pérez, David Godi. Què et sembla, Raimon?
Bueno, és una parella arbitral que tot serà un derbi, serà un partit difícil d'arbitrar, s'ha de dir, perquè hi haurà bastanta pressió pels dos equips, cap als àrbitres, però, bueno, tenen contrastada experiència tant a Hockey Plata com a Hockey Lliga i entenem que ho faran el millor possible.
Anem al grup sud.
No, jo faria un apunt, Hi ha aquelles carreteres que hi ha unes corbes molt perilloses i hi ha aquells rètols que posa perillós, doncs jo posaria aquesta parella arbitral perillosa. Com a perillosa.
Molt bé, el Jaume Boquera, en aquest cas, els té bastant fixadets, eh? Raimon, anem al grup sud.
Doncs sí, al grup sud hi haurà aquests partits. Taradell, Congrés, Alcorcón, Alcobendas, Alpicat, Xum-Massanet, Espanyol, Barça Atlètic, derbi d'equips de Barcelona, de filials, o en aquest cas seria, o dieu-li com vulgueu, Palafrugell, Igualada i Arenys, Lloret.
I en aquest cas, doncs, això la propera jornada. Jordi, el Liceu sorprenia amb un fitxatge que no podrà jugar fins al 15 de desembre.
Correcte, Guido Pelizzaric, jugador de Vendrell i Calafell, que ara estava al Sant Omer. I bé, de la baixa de Bruno Saavedra, que doncs, encara en té per uns mesos, doncs el Liceu, que recordem que aquest any es va carregar el filial i per tant doncs, no tenia Juan Copa jugadors de la base per pujar els entrenaments i poder fer-los en condicions, doncs ha decidit reforçar l'equip, sobretot l'apartat defensiu, que potser tenien més problemes, i Guido és això, doncs, un jugador intens, que doncs, segur que també portarà en defensa, i ara doncs, estarà durant un mes entrenant i fins al 15 de desembre no podrà debutar perquè és quan s'obre el mercat d'hivern.
Doncs molt bé, de moment servirà per reforçar els entrenos, no?
Exacte, perquè és que sense Bruno doncs no podíem fer partits de 4 contra 4 perquè faltava un jugador, a més de Batorres també doncs, que han anat arrossant molèsties i per tant, com a mínim ara, millorar la qualitat dels entrenaments.
Doncs en aquest cas, que tingui sort aquest jugador que havia jugat aquí al Vendrell, i a més vivia per aquí a prop, em sembla.
Sí, quan jugava aquí al Vendrell crec que tenia casa Roda, i després, quan va fitxar pel Calafell, ja li van buscar casa a Calafell.
Jaume, l'assemblea del Noia, 80 socis, semblava que hi havia bon ambient, expectació,
sí,
un cert optimisme.
Sí, jo crec que sí, i jo crec que tant l'entrant com el sortint, Ferran Andreu a Josep Maria Ribas, jo crec que remen cap a la mateixa direcció, i d'això se'n beneficiarà tant l'Ateneu de Sant Sadurní com el Club Esportiu Noia.
Teòricament no m'ha donat, no hi he entès bé, tornarà a veure la pista exterior, Tadal.
Sí, ara em sembla que comentaven que estaven començant en Rajoleia. Sí. Però, bueno, evidentment, el Noia amb la mà d'equips que arriba a tindre una sola pista, complicat, però, bueno, se fan mans i mànigues.
A la comarca, les pistes
sí,
de
també,
la comarca.
Sí, també tomben per la comarca, sí.
Què passa que es fa? No és, no
bueno,
és...
per la pandèmia ja va tombar el primer equip i ara ja saben més o menys on anar.
Sí, bueno, però aquest any no sols el Noia, també el Calafell i el Reus també s'han fet un far de tomar.
Sí.
Doncs nosaltres, companys, hem de posar-hi punt i final, contrarrellotge, com sempre, i en aquest cas doncs ens retrobarem el proper dimecres, a l'apartat tècnic Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Bona nit a
tothom. Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.